Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Els Emirats Àrabs. El seu nou equip serà l'Emirates Club. El manxec va arribar ahir mateix a Dubai i signarà per només una temporada més una altra d'opcional.
I atenció a això perquè la Fundació Grama demana a la Federació Catalana de Futbol una assemblea extraordinària de tots els clubs per limitar els fitxatges de la Kings League.
S'hi han enviat una carta reclamant una regulació dels fitxatges de futbolistes federats per equips de la Kings League. En aquesta carta diu literalment el president del club que entenen que és necessari que la federació intervingui de manera urgent per evitar que la nostra competició es menystingui per l'arribada d'aquest tipus de torneig. Tot plegat ve arran de que l'equip d'Ibai Llanos ha fitxat recentment un jugador de la seva plantilla i això ha precipitat els fets. El club colomenc demana que l'assemblea tingui lloc el mes de setembre.
I el Mundial Femení de Futbol, Anglaterra i Austràlia avancen als quarts de final.
Avui sabrem quines són les dues últimes seleccions que es classifiquen pels quarts. Sortiran del Colòmbia-Jamaica, que jugarà a les 10, i del França-Marroc, que començarà a la 1 del migdia.
I un últim apunt, el Barça de bàsquet anuncia el fitxatge del substitut de Nikola Mirotic. És l'alè pilot Jabari Parker.
Una incorporació, això sí, pendent de revisió mèdica per culpa d'un extens historial de lesions. Parker, que va ser número 2 del draft del 2014, signa per una temporada. De fet, serà la seva primera a Europa. Per cert, la selecció espanyola de bàsquet ja té el substitut de Ricky Rubio pel Mundial. És el jove base madrileny Juan Núñez.
Dani, amic, molt top la gelateria que em va recomanar. Moltes gràcies.
Maria, com m'estic recordant de tu. Estem fent la ruta que ens vas passar i ens està encantant. Mil gràcies, ets un solete.
Tots tenim un amic o amiga solete que sap els millors llocs, plans i rutes. I si et descarregues l'app Guia Repsol, el solete ets tu. Descarrega-te-la ara i podràs guanyar un pla solete de fins a 100 euros per tu i per qui tu vulguis. Guia Repsol. Connectem els millors plans amb tu.
9 i 2, el temps.
Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Molt pendents de la previsió del temps perquè s'acosta, ja ho hem anat explicant, un nou pic de calor extrem, has dit avui a la primera hora.
Sí, sí, malauradament sí. A l'interior hi ha el Pirineu, no a la costa. A la costa sí que augmentarà la sensació d'aixafogor, però aquí el termòmetre més a ratlla, a prop dels 30-32 graus en molts moments els pròxims dies. Això sí, a la que marxem terra endins, cap al prelitoral, Catalunya Central, comarques interiors de Girona, Prepirineu, fins i tot a les valls del Pirineu i especialment a atenció, Pla de Lleida i Terres de l'Ebre, aquí a la Vall de l'Ebre, les temperatures tocaran sostre fins a màximes de 38 a 40, 41 graus entre dijous i divendres. Arribarà al màxim d'aquesta bombolla d'aire càlid, aquesta situació que serà donada de calor a la resta de la península Ibèrica, sobretot al centre d'Espanya, al sud, Andalusia, cap a Múrcia, Alacant, temperatures que ahir ja van arribar als 44 graus a la zona d'Extremadura. Temperatures, doncs, disparades els pròxims dies. Aquí a Catalunya, almenys, seran res, entre cometes res, dos dies, 48 hores de temperatures molt i molt altes. Ja tenim avisos de calor molt forta per aquest dimecres, per demà. A les comarques de Lleida, del Pla de Lleida, Pirineu, Prepirineu, es poden superar ja els 35 graus. Avui, de moment, més tranquil·litat en aquest sentit. El termòmetre encara bastant frenat, bastant contingut, de 27 a 32, 34 graus a les comarques tradicionalment més càlides de l'interior, amb sol, amb alguns núvols poc importants i, com a molt, alguna gotellada, com ha passat aquest matí en trams de la costa prelitoral, on encara tenim un cel mig ennuvolat, més tapat, i a la tarda algun ruixat si s'acaba produint cap al Ripollès o l'Alta Garrotxa. Per tant, enfocant aquest canvi de temps amb més calor els pròxims dies i també acompanyat d'una bombolla d'aire càlid que portarà pols en suspensió, aquesta pols sahariana que acostumem a tenir amb aquests vents del sud, doncs més mala qualitat de l'aire i també empitjorarà aquesta visibilitat que els últims dies ha estat prou bé.
Per tant, calcem-nos amb la calor que vindrà. I ara que comentaves aquesta pols en suspensió i aquesta falta de visibilitat, tenim a tocar aquí els perseits, les llàgrimes de Sant Llorenç, que arriben aviat, en qüestió de que és dijous, no?
Sí, demà passat és dijous, és Sant Llorenç, dia 10 d'agost, per tant, entrem en el període de l'estiu en què es pot observar més bé aquesta pluja d'estels, els perseids, en aquesta zona de Catalunya, sobretot zones allunyades de la contaminació lumínica, per tant, àrees del Pirineu, de la Catalunya Central, també les muntanyes de Prades, és un lloc excel·lent per gaudir d'aquests perseids que arriben al màxim la nit de dissabte a diumenge. Veurem si el temps acompanya. De moment es veu un cap de setmana amb sol i amb temperatures altes, fins i tot de nit encara farà calor i molta sensació d'aixafogó a la costa. Aquesta també és una de les notícies dels pròxims dies. Portem un uns quants dies refrescant sí. la costa i s'està dormint bé, la gent de Barcelona ho expliqueu, i en canvi ara vindran nits complicades, especialment entre dijous i divendres, atenció, costarà de dormir, avui ja mínimes de 24-25 cap a l'Ebre, cap a la Costa Daurada, això s'estendrà a la resta de la costa, fins i tot a l'interior no es baixarà dels 20 graus, per tant, situació de calor, els pròxims dies amb aquests avisos que haurem d'anar seguint per part del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs res, paciència.
Paciència, hidratant-se i evitar les hores centrals, si es pot, clar.
Exacte, gràcies Martí.
Fins ara.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Vinga, va, el trànsit.
Norauto. Els experts en el manteniment del teu cotxe t'ofereixen aquest espai.
Anem cap al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim, comptant cotxes, la Mireia Camats. Bon dia, Mireia.
Hola, bon dia. La situació és tranquil·la hores d'ara a la xarxa viària catalana, però hi ha dos trams afectats per obres. En concret, la C-17, hi ha un quilòmetre de retenció entre Lliçà d'Amunt i Granollers en sentit Vic, per unes obres que tallen un carril. I a l'est transversal, la C-25, hi ha dos quilòmetres de cua entre Sant Sadurní d'Osormort i Espinelves, en tots dos sentits per obres, també. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
Vine a Norauto i fes el manteniment del teu cotxe de manera sostenible amb la meva ecorrevisió oficial, estalviant-te l'IVA i sense perdre la garantia del fabricant. També per a cotxes híbrids. Promoció exclusiva a Norauto.es. Demana cita. Quilòmetre a quilòmetre. Avancem junts.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de Simpas. No de Simbes, de Simpas, amb P. I és que les autoritats aragoneses investiguen el cas d'una família que suposadament no va pagar els 3.500 euros que costava el sopar del bateig del seu fill. Quan l'hoteler del restaurant de Saragossa els va portar el compte, ells es van negar a pagar. Tot i que els va amenaçar, els clients van decidir tocar el dos després de discutir-se amb els cambrers fins a les 5 de la matinada. Asseguraven que havien pagat ja per avançat ells, que no els podien reclamar res. Ara, l'hostaler que els va acollir els ha denunciat per estafa, al·legant que va alimentar 59 persones de gratis.
Què diu ara? Què diu? Mare Déu.
En fi, encara que ells no ho facin, que Déu li pagui.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
El món a RAC1, amb Sergi Ambuglio. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC1. Amb Sergi Ambuglio.
9 i 8.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb els periodistes Enric Sierra i Sandra Vicente, el matemàtic i expert en intel·ligència de dades Aleix Ràmia i l'empresària Gemma Lago.
Enric Sierra, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé.
Què?
Expectant que arribi divendres.
Ja. Quina sort en els alguns. Sandra Vicente, bon dia, com estàs?
Doncs pitjor que l'Enric. Jo fins al setembre em quedo aquí, així que...
Bueno, falta.
Ni tan mal.
Exacte, ens farem companyia.
Exacte, molt bé.
Gemma Lago, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Clar, tu estupenda. A la illa.
Jo estupenda, a l'Alfarote, meravellós.
I Aleix Ràmia, bon dia, com estàs i benvingut a les tertúlies del món RAC1 aquest estiu.
Bon dia i moltíssimes gràcies.
Escolteu, jo crec que d'aquí un temps se us preguntarà el que jo us pregunto ara, que és on éreu el dia que no va morir José Luis Perales? És fort, eh?
És fort, és fort. Ahir vam tenir un ball amb això, perquè, va saltar aquesta notícia que sortia en diversos mitjans internacionals i ens va revolucionar la redacció perquè vam dir, ostres,
què fem, no?
Què fem, no? I vam dir, esperem a veure què passa, perquè al matí s'havia produït també una fake news sobre Fernando Savater, la mort de Fernando Savater.
Sí.
I vam dir, ostres, hem d'esperar. I efectivament vam fer bé perquè ell mateix ho va desmentir, no? I és molt... Mira, ara amb la mort de Bamontes, que també ha corregut aquest matí, fins que no l'ha confirmat el mateix alcalde de Toledo,
exacte,
que ha sortit i ha dit, sí, s'ha mort, llavors no ens hem decidit a fer-ho, no? I és que estem molt escaldats i les xarxes socials és un niu de mentides, un niu de mitges veritats, i que ens obliga a fer un esforç extraordinari per intentar confirmar coses que a vegades són molt difícils de confirmar, no? Perquè aquest senyor, el José Luis Perales, pues, estava a Londres,
sí, sí,
amb el seu sopant. Fill sopant.
Ara ja entrarem a valorar això, que és el que comentàvem, de que com de barata és la mentida. Clar, nosaltres, ara explicava l'Enric Sierra, no? Aquest debat que va haver-hi a la redacció de La Vanguardia, nosaltres a la redacció del Món RQ, al vespre, també vam tenir el mateix debat, perquè ens va escriure pel grup la Judit Vila, que és l'encarregada de fer el tancament, que són aquells temes de posar en ordre tots els temes de la tarda, del vespre i de la nit, de cara a l'endemà, i ella va passar ja amb un avís, el missatge va dir, alguns mitjans internacionals publiquen això, però de moment... nosaltres no ho tenim contrastat ni confirmat i no hi ha altres mitjans com La Vanguardia, El País, El Diario, que del periòdic, que a vegades dius si van ja aquests, doncs senyal de que la cosa va per aquí, no? Què fem? Clar, nosaltres en aquell moment vam activar dues vies paral·leles. Una era, esperem i intentem confirmar i contrastar com bonament puguem si Perales ha mort realment o no, i per l'altra, sí que vam començar a moure coses per avui, si al final es confirmava la mort, haver-ne de parlar. I clar, després ens vam trobar amb aquest vídeo del Foro TV, del mateix periodista que l'havia donat per mort parlant d'infart fulminant, doncs dient, espera que al final no, que ens diuen què tal. I clar, a quins nivells hem arribat d'aquest moment que vivim que hem de confirmar que estem vius? Hem de desmentir la mort.
Això és un de les peatges que es paga per internet, al món d'internet, no? Sense el món d'internet, com funcionava això? Doncs tenies tot el dia, no? O tenies molta estona per intentar confirmar-ho per les vies ordinàries. I no passava res si tu no eres el primer a donar-ho, ni dels primers a donar-ho. Ara això ha canviat absolutament, perquè la... Internet té aquesta tirania, no?, de que qui sigui els primer o dels primers en publicar una notícia adquireix un rànquing, no?, sobretot en els cercadors, una preferència que s'emporta, diguéssim, bona part d'aquesta audiència. I per això hi ha aquesta angoixa per ser el primer o dels primers en llançar una informació. Pel clic, per acabar tenint uns milers, un grapat de milers més d'audiència. Jo crec que això és una de les coses que tots plegats, però sobretot els mitjans, hem de reflexionar. A vegades no és tant arribar al primer com arribar segur, i sobretot amb arribar amb informació que sigui de valor. Perquè a vegades, d'acord, no arribaràs al primer... de dir que ha mort no sé qui, però arribaràs amb una entrevista que li vas fer, arribaràs amb un perfil que gràcies al fons documental que pugui tenir el diari, doncs pugui aportar un valor que segurament donarà més audiència que no pas la pròpia notícia de la mort.
Aleix, deies, i després la Sandra Vicente, que és periodista del diari japonès, per tant, és un diari digital i que necessita els clics, i també la Gemma Lago, a veure com ho veu, Aleix.
No, clar, aquí, per una banda, trobes, amb que en els últims anys no va ser interès, ho comentàvem, es provoca aquesta democratització de l'accés a la informació, tant per una banda com poder accedir més fàcilment a més mitjans i més registres, i per altra banda, que sigui molt més fàcil tu publicar-los. Per tant, apareixen mitjans digitals, qualsevol persona pot publicar el seu mitjà entre cometes. Per tant, per una banda, posa aquesta perillositat de que llavors es mercantilitza tot molt més, i per tant, en aquell moment no és la qualitat, sinó és la rapidesa, perquè tothom pot arribar-hi més ràpid. Però per altra banda, i aquí jo proposo, no, la contrapartida cap a vosaltres, no, cap als mitjans clàssics, crec que precisament, i coses com la d'avui, demostren i afiancen més la necessitat dels mitjans forts. És a dir, precisament, si alguna cosa fenòmens com el que hem passat aquesta matinada, és, hauria de sortir aquesta reivindicació dels mitjans clàssics de dir, escolteu, nosaltres estarem aquí per brindar-vos aquelles notícies contrastades, de qualitat, i crec que precisament és aquesta evocació al periodisme clàssic, de rigor, i dir, escolta, no el que vagi més ràpid o el que corre més. No? Això m'ha recordat molt a aquell capítol d'aquella sèrie de The Newsroom,
que sí, que és una sèrie fantàstica
amb aquest creador que podies fer. Hi ha un capítol molt xulo on precisament passa exactament això, no? Es comenta que ha mort una congressista perquè l'han disparat. I ells diuen, no direm que ha mort perquè no s'ha confirmat. Que sí, que tothom ho està dient. No, hi ha 7 minuts de final magnífiques, amb una música meravellosa, precisament dient això. I al final són ells els únics que no han cantat que estava mort i precisament els únics que han donat aquesta reivindicació de rigor.
Que una de les frases que diuen en aquesta discussió allà en la voràgina del directe és la mort d'algú no la pot dictar mai un mitjà de comunicació. La mort d'algú la dicta un doctor.
Correcte. I que precisament aquests fenòmens, mica en mica, crec que faran tornar una mica aquest mitjà més clàssic, aquesta reivindicació dels mitjans contrastats i t'hi pots fiar, entre cometes.
Jo potser no sóc tan optimista. Potser és perquè tinc ganes d'agafar vacances, que estic una mica pessimista així en
general.
Encara
queda, Sandra, va.
Ànims, però sí, o sigui, jo quan aquest el dia d'ahir, no, que va ser 2 dies de morts, no morts, pensava una mica en això, sí, del Paul McCartney. Us juro que no estava mort, no? I en aquesta cosa de dir, no, sí, no estava mort, no? I clar, jo pensava dir que en aquella època potser era més fàcil, no? Perquè les vies d'informació eren menys i potser més estàndards, no? Tothom s'informava de les mateixes maneres, amb 4 diaris i amb uns 3 notícies, no? I era més fàcil, doncs, si una notícia no era falsa, desmentir-la i que arribés a l'audiència, no? Però jo ara pensava quanta gent s'ha quedat amb la idea de que aquestes dues persones són mortes i no han arribat a saber que no ho són, no? Perquè crec que era l'avantguàrdia, precisament, que va enviar una alerta als telèfons mòbils que posava rectificació.
Sí, correcte.
Així, en majúscules, i jo vaig pensar, rectifiques, què ha passat, no? Perquè no és una cosa que sigui gaire habitual enviar una alerta amb una rectificació, però quanta gent està atenta a aquestes coses, no? Jo crec que els periodistes vivim de vegades en una bombolla i que ens pensem que tothom s'informa com nosaltres, no? I que si veus una notícia vas a mirar, doncs, a La Vanguardia, El País, El Periòdico, El Diario.es, a veure si ho han publicat també per contrastar-ho. I no sempre és així, no? I llavors, moltes vegades ens informem per xarxes socials, que veiem un tuit i ja pensem que és veritat, i no continuem mirant, no continuem buscant aquest contrast, no? I llavors, pensant tota la gent que es pensa que aquestes dues persones són mortes i que potser moriran ells pensant-se que són mortes, no ho sé. Yeah.
Gemma?
Doncs sí, la veritat és que estic super d'acord amb la Sandra, perquè des de la perspectiva de l'usuari o de l'usuària, les persones no tenen tant temps com per contrastar. Tots sabem que hi ha fake news sense parar, però en la nostra vida ordinària hi ha molt poc temps per estar informat i ben informat. Per tant, com diu l'Aleix, jo crec que donar valor a aquests mitjans més forts, a aquests mitjans que ens han de fer la feina per nosaltres, i perquè, com deia la Sandra, n'estic segura que moltíssimes persones seguiran amb l'imaginari de que aquestes persones ja no hi són, no? I, per tant, sí, els mitjans han de fer aquesta feina que les persones no tenim tant temps de fer, i que és un perill, no?
També ho comentàvem al matí, hi ha una fórmula en la que es van publicar aquestes notícies i en la que es van fer ressò tots els mitjans de comunicació, insisteixo, de tot el món, menys de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol, que és aquesta fórmula i aquesta manera de publicar de 4 línies, ben breu, ben concret, no fos cas, i sobretot destacant la frase de, segons han informat diversos mitjans internacionals, José Luis Perales ha mort. I jo així m'expulso les responsabilitats, ja ho he dit, i fora. Clar, és que això em sembla... És increïble, ja, Enric, això.
Sí, sí. No, per això estic molt d'acord amb el que s'està dient, i efectivament aquí hi ha un ofici al darrere, no? L'ofici de periodista, una de les qüestions que ens obliga és el del contrast, el de, i no només contrast, sinó intentar confirmar-ho amb diverses fonts, etc. I la urgència, aquestes presses per ser el primer, doncs fa que el periodista, el que està a la taula, el que està, tingui aquesta angoixa. Ens l'hem de treure de sobre, aquesta angoixa. Vull dir, insisteixo, si no arribem als primers no passarà res, i si finalment s'ha produït el fet, doncs anem a totes i anem a tota la informació. És veritat que no tothom i aquest és un altre tema, no tothom té accés o no vol tenir accés, o no està en la ruta informativa, els mitjans, diguéssim, clàssics, els mitjans seriosos, digueu-li com vulgueu, no? I que, és més, la immensa majoria no està aquí. I llavors siguem clars i realistes. No hi és aquí. I on és la immensa majoria? A les xarxes socials. I aquestes xarxes socials, que es publica de tot, efectivament, qualsevol persona s'ha erigit des de fa anys, des de que existeixen les xarxes socials, en emissor d'informació, i per tant, la gent no acaba sabent destriar el que és, el que seria o que podria ser una informació verídica o veraç d'una informació que és un mer comentari, no?
Més aquesta cosa de la teoria de la informació, no? El sesgo de confirmació, el biaix de confirmació, que quan tu veus una persona que hi confies o que t'agrada, que t'explica una cosa, doncs tens moltíssimes menys ganes de desmentir-ho, no? Llavors passa moltíssim amb influencers, no? Estic pensant en Twitter, no tant influencers d'Instagram o de TikTok, sinó de Twitter, no? Líders d'opinió que potser et diuen, doncs ha passat això i tu creus, no? I no vas a contrastar-ho. I després una altra són aquests mitjans de comunicació que pel que sigui, per ganes de clic, per ganes de visites, publiquen fake news, o potser no fake news, però coses que no són veritat i sense ganes de contestar-ho tampoc, o directament doncs, mitjans de comunicació que no tenen recursos, no? Per poder contrastar o per poder fer informació de qualitat, i que el lector i la lectora doncs potser no tenen aquesta formació per saber destriar què és una informació veraç, una informació ben feta, d'una informació que no ho és. I aquí és una cosa que jo crec que sempre tiro cap a les escoles, però trobo que hi ha falta una manca, hi ha una manca de formació cap a la ciutadania, de destriar el que és una informació ben construïda del que no ho és.
Perdona, això ho lligaria, per exemple, ahir en veu parlar, amb el famós comentari de la Cristina Pedroche. Ella sola té milions de seguidors. Ella arriba a milions de persones i emet un missatge, el tema de la recuperació express del seu embaràs i del seu part, emet un missatge que és equívoc i que genera tota una reacció contrària. Però també hi ha molta gent que no té una mirada tan crítica, que va i s'ho creu, i que aleshores... ja ho vau explicar, no? Ahir va a les clíniques o va al seu metge i diu, no, escolti, miri, si aquesta senyora en 3 setmanes miri com està, jo vull estar com aquesta senyora. Per tant, torno a que malauradament no tothom en la seva ruta informativa té els mitjans clàssics o té les referències de fons, ja no cal que siguin mitjans, referències de fons realment fiables, i s'acaba creient qualsevol cosa perquè resulta que té milions de seguidors i de fans.
Ara, si voleu, podem entrar al tema també de Cristina Pedroche, que em sembla molt interessant el debat que comentàvem ahir. El Joan Bordeus ho deia, si és que és tot el que es desprèn d'aquell post, ja no és tant una publicació de Cristina Pedroche, sinó del que es desprèn d'aquell post. Però per si algú s'acaba de llevar i diu de què està parlant aquesta gent i això, jo també voldria comentar una cosa que també comentàvem a les 8, que és que barata que surt la mentida. I segurament aquí està el gran problema, que tu pots mentir, pots difondre una fake news, i sortint, a la part final de l'informatiu, en 10 segons, a desmentir la mort d'una persona, d'una celebritat que tu has donat, i fora, i acabem el programa. És així, així va ser a Xile.
Nos encontramos con que alguien...
Xile no, Mèxic, pues, perdó.
De muy mala idea...
No. Perdona, que no t'he indicat jo bé. Aquest que escoltem és Perales. Posem primer el del mitjà mexicà, el de Foro TV.
Me están informando que no murió José Luis Perales. Es una muy buena noticia. Una disculpa por la información que di a conocer hace unos momentos, pero en este momento le puedo confirmar que José Luis Perales sigue vivo entre nosotros.
És una molt bona notícia.
M'agrada l'optimisme, no?
Sí.
Està entre nosaltres, que bé, i passem una
altra
cosa.
Que bona notícia, que la notícia que nosaltres no hemos contado era falsa.
Que no sabem fer la nostra feina,
exacte,
no?
Aleix.
Però això en part, o sigui, és evidentment que els mitjans representats aquí en aquesta taula avui tots són fantàstics i, òbviament, hi ha com una presumpció de bona fe, no? Per tant, evidentment, mai es publicarà res que no estigui contrastat, sempre hi ha bona fe. Però no sempre passa. Llavors, clar, estem parlant molt, i a vegades, per això vull com... A vegades obrir una mica l'escop amb el que parlem, no? Estem parlant molt de xarxes, mitjans, tothom pot dir qualsevol cosa i està molt criminalitzat, però Això es podia fer també abans, i abans també passava. És a dir, mitjans que han mentit, mitjans que han dit mentides, o expressament, o perquè creien que era així, ha passat tota la vida, abans de xarxes i després de xarxes. Jo potser perquè soc naïf, no?, i sempre progrés en aquest sentit, i per tant dic, gràcies potser a aquesta democratització d'accés a la informació, això no passarà, i no tindràs mitjans que puguin sortir-se amb la seva. Per tant, sempre ha passat que hi hagi mitjans que puguin mentir, i això és una cosa que ha passat sempre. Ara es dirà influencer, abans es dirà diari X. Precisament ara podries tenir els mitjans per trobar canals que creus molt més que són certes. Per tant, sí, evidentment, hi ha uns certs perills, i crec que precisament això que comentaves ara és més la clau, és el... Precisament com que qualsevol pot fer-ho, hi ha com aquest menor retiment de comptes, és molt més complicat el fet de criminalitzar quan algú l'ha liat. Abans en un mitjà, doncs, si algú si es declarava que aquell mitjà doncs, no havia estat certer, se'l criticava molt més, se l'atacava molt més, se'l podia doncs, allò, cancel·lar molt més abans que existís l'hora de cancel·lar. No? Ara és molt més fàcil. Per tant, crec que precisament el cor de qüestió és aquesta impunitat amb la que pots dir qualsevol mentida i sortir-te'n amb la teva. No tant el fet que es pugui mentir molt ràpidament.
La impunitat dels mitjans de comunicació i la impunitat de les xarxes socials, que aquest és l'altre gran tema, que des de l'anonimat, s'escudem amb l'anonimat per insultar, criticar, etcètera, 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 i difondre boles, també. Gemma.
L'important, per tant, és tornar al que també la Sandra comentava al principi, no? A les escoles. A les escoles, a intentar a ensenyar i educar en aquesta mirada crítica i en aquesta capacitat per discernir, bueno, per una banda, per saltar dels titulars al fons, no? Perquè també estem en la societat dels titulars on anem tan ràpid, on passem de pantalla tan ràpid que de vegades ja no és que la informació no sigui real ni sigui certera, que també, sinó que de vegades juguen amb l'efecte del titular. I clar, si només anem de titular en titular perquè el nostre temps tampoc no ens permet anar més a fons, doncs òbviament ens quedem amb afirmacions totalment esbiaixades, no? Per tant, anar a les escoles, ensenyar aquesta mirada crítica, ensenyar en el fons, ensenyar a contrastar, ensenyar a discernir el que pot ser veritat i del que no.
Miren, amb això justament que deies d'anar a les escoles, ara fent una miqueta de propaganda, però nosaltres acompanyem un projecte, estem junts amb un projecte que es diu Junior Report, on anem a les escoles i participem del currículum durant 3 mesos, on expliquem justament això. Alimentem el sentit crític dels alumnes de 12 a 14 anys. I ens duguem unes sorpreses enormes. La primera és que no miren diaris. Els diaris no.
Era una sorpresa, això?
No, però vull dir que si ja ho sabíem, queda confirmadíssim. No està en la seva ruta informativa. I la segona, que aquesta és una sorpresa positiva, és que quan descobreixen que realment hi ha una manera de fer, hi ha una manera d'informar-se, de confirmar, d'intentar saber més, aleshores troben un món, obren la porta a un nou món que no coneixien i que... Sí, en fi, són encara poques escoles, no? És mig centenar d'escoles, però és una experiència extraordinària. Per mi, efectivament, seria, no dic pel meu diari, sinó en general, hauria de ser fins i tot una assignatura obligatòria incorporada en l'escola de tot el país, perquè justament tenim aquest dèficit. Hi ha un dèficit molt gran de cerca de fonts fiables.
Mira, sobre això, jo ara estava recordant que quan jo estudiava un treball de la carrera, no, teories de la informació, precisament amb la Mònica Terribas, vaig decidir fer un treball teòric, pràctic, i vaig anar a la que havia estat al meu institut i doncs veure com funcionaven certes teories de la comunicació, no? I llavors eren eleccions en aquell any, en general, si no m'equivoco, i vaig doncs demanar permís a l'institut i agafar dos grups de control i posar-los spots electorals, no sé què, posar-los algunes fake news, sense dir-los que era fake news, veure com funcionaven, doncs si les contrastaven, si no, on buscarien aquestes segones fonts d'informació i demés. Bueno, doncs el que volia explicar és que vam tenir amb l'institut i jo una allau de queixes dels pares que ens va deixar parats a tots i a totes. Els pares no volien que les seves criatures, bueno, criatures, estàvem parlant de nois i noies entre 17 i 18 anys, tinguessin aquesta formació, perquè dèiem que els estàvem adoctrinant, no? jo no portava un diari només, no portava només el diari.es, no portava només La Vanguardia, els portava tots, i portava tots els esquetxos electorals de tots els partits que es presentaven a les eleccions, però tot i així ens deien que els estàvem adoctrinant.
I això era la majoria de vares, o molts d'ells?
Bastants, no tots, òbviament, però sí, de fet jo després d'allò, que em va semblar una activitat, una experiència molt, molt positiva, i el professorat també, vaig plantejar, escolteu, per què no fem una optativa d'una hora a la setmana que sigui sobre això? I em van dir, és impossible, perquè amb la llau de queixes que hem tingut, és que no ens surt a compte, deixem-ho estar. Llavors, clar, és aquesta contradicció, no?, entre el que hauríem de fer i que moltes vegades no podem.
Aleix, si vols dir una cosa.
No, i precisament amb això que deies, no?, crec que sí és important la part d'anar a l'escola, crec que és molt important, però hi ha una fina línia que no sempre es veurà entre quina part estàs això adoctrinant perquè allò, perquè vull que acabis comprant La Vanguardia, no? I estem fent que aquesta cinquantena d'escoles, després a tots els nens
no, comprin no, no, La Vanguardia. No, però no ho fem per això,
Sí que no, jo ho sé precisament.
A més que no la compren. No la compren.
Per això, però com que tot va molt ràpid, precisament aquí també aplicarà aquesta desinformació, no? Un pare li dirà a un altre, escolta, el minut de La Vanguardia, fer una allò, i dirà, hòstia, jo compro un altre diari, no? I es cabrejarà. Per això, precisament, crec que hi ha una fina línia i crec que és molt important això que has dit tu, de el que és important és ensenyar als nens, crec que potser és que agosarat dir, els hi vas ensenyar a contrastar i els hi vas ensenyar, això s'ha de fer, però això ho han de fer des de tot el període educatiu, no ho faràs tu amb una assignatura, no? Però sí que és molt important el fet de que els nens tinguin molt clar, i això és una cosa que potser no passa, i sembla estúpid que no passi, però potser és així, que existeix la tasca del periodisme, que existeix una persona dedicada a això, una persona que té un codi que està seguint, que té una ideologia, precisament, que no té ideologia, que és una cosa abstracta, una cosa sense que no té prejudici, no? I ensenyar que això existeix i que un mitjà, i que si veus un tuit de La Vanguardia no és el mateix que el del tuitaire X, que t'està dient una notícia, fer veure que aquí hi ha una tasca darrere crec que és el més important, més que anar a ensenyar doncs, coses més la veritat, la moral o la contrastació, potser és massa aderi, no? Però coses tan simples com què vol dir la tasca de periodisme ja et faria un canvi extrem en com després aquest nen jutja o no quan mira notícia.
I després s'ha produït un fenomen arran justament de que ara és vital, les mentides existeixen des de que existeix l'home. I l'home i la dona, vull dir, són mentiders de mena. I després això, quan apareixen els mitjans, doncs això es fa molt més evident. Mm-hmm. I quan apareixen les xarxes socials, doncs la mentida apareix d'una forma protagonista, no? Però justament això també ha generat una oportunitat, més enllà d'això que estem dient, de tenir unes referències més fiables, més confiables. Les redaccions dels diaris, o moltes d'elles, estem incorporant equips de verificació. Mm-hmm. Això, jo que ja fa molts anys que m'arrossego per aquesta feina, no existia tal com ara s'està plantejant. I és una oportunitat, però vinguda de la pròpia necessitat que els propis usuaris, els propis lectors, ens estan demandant. Escolti, això que diuen els polítics, començo pels polítics, no? Això que han dit els polítics en un debat, en campanya electoral o en un discurs, això que diu és veritat, és coherent amb el que havia dit, es contradiu, i això és una feina que el lector, l'usuari, l'espectador no té per què fer, i perquè té la memòria curta, jo també, tots. I per tant, aquí hi ha d'haver un exercici de intentar explicar, miri, el que ha dit aquest senyor o aquesta senyora es contradiu amb el que va dir fa 15 dies o no té res que veure amb el que va dir, amb el que va prometre fa 4. I això no és insultar ningú, això no és molestar ningú, això simplement posar-li a disposició de les persones, dels usuaris, dels lectors, aquest element que dona novament valor a la feina periodística.
Sí, i és evident que al final els mitjans de comunicació han de fer moltíssima autocrítica, perquè molts cops ens n'empassem moltes, i que això que estem fent doncs és un primer pas i que potser ho hauríem de fer més. És a dir, que això tampoc... Vull que quedi el missatge de que els mitjans de comunicació són perfectes i que no ens mengem res. Al contrari, vull dir, passen, aquestes coses passen, i com ha passat. Llavors, per rematar el tema, ara sí, per si algú ahir no va estar gaire pendent de les xarxes i s'acaba de llevar i tal, rematem el tema precisament escoltant a José Luis Perales just després de sortir d'un restaurant de Londres, paga el compte, la seva família, després d'un bon àpat, surt a fora I de cop comença a veure, no em vull ni imaginar, quants missatges, centenars de milers, ell i la seva família...
La família, sobretot.
Exacte, família, sobretot. És veritat que enviar-li un missatge a un mort, si creus que està mort, no té gaire sentit. Però si és cert això que diuen, ets mort? Bueno, en tot cas, de trobar-se que... Que trobar-se que mig món l'havia donat per mort. Això deia Perales.
Nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea... pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Nada, que estamos muy bien, se acabó.
Que estamos muy bien, se acabó.
Se acabó.
Clar, és que pot fer riure, però és, no, no, és molt trist que algú...
No, és molt heavy.
Avui en dia hagi de sortir a desmentir la seva pròpia mort. Per cert, que m'hem de tema són les 9:34. Què el... l'urbanisme tàctic de Barcelona. Ja rieu, veig que ara us abreneu tot sobre el micròfon. En parlarem, us prometo, però serà d'aquí una estoneta, perquè vull fer una pausa per la publicitat i després vull que parlem un moment de Montjuïc, perquè avui un altre dels grans temes del dia és que comença l'exili, ja oficialment, del Barça a la muntanya.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost, 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27 de gener de 1995.
I el número de la sort, el...
2.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Contratando el seguro de decesos Preventiva Vivo, tu legado será tranquilidad y tu regalo una paletilla de jamón para comerte el verano. Infórmate en preventiva.com.
Mentre escoltes aquest anunci, a la Guàrdia Urbana anem per feina. Hem augmentat el control i les sancions per garantir la convivència. 3.500 agents al servei de la ciutat. Pla Endreça. Ajuntament de Barcelona.
A Supermercat Plus Fresc ens serveixen cada dia els productors locals, amb qui ens uneix una relació de confiança. Així, fomentem una alimentació saludable basada en el producte fresc de la terra i de temporada, al mateix temps que afavorim la sostenibilitat i contribuïm a fer que la nostra pagesia tiri endavant. Comprant a Plus Fresc ho fas possible. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
RAC 1. El món a RAC1 ha trobat la millor persona per presentar el programa aquest estiu. Una persona que parla clar.
I van tancar el dia amb una revalura... Ai, ja ho direm bé.
Que domina tots els idiomes.
El diari Neue Zürcher Zeitung.
Una persona que té cura del mobiliari.
Però el sergent Budi s'ha carregat avui la televisió a l'estudi.
Bé, però molt, eh?
Fet un cop de cadira i la teva de treball.
Aquest estiu, el món a RAC1 està en les millors mans. De dilluns a divendres, de 7 a 12, amb Sergi Ambudio.
RAC1. Tots som 1.
Tens Ambudio també per aquí?
Si tinc aquí.
RAC més 1.
podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC
més
1. Sigueu on sigueu, feu estiu amb RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
El perquè de tot plegat.
Per cert, una notícia d'última hora que us ampliarem d'aquí una estona, vindrà Laia Colomer a ampliar-la quan fem aquella reactualització de la informació, allò que diem dels que us acabeu de llevar i estigueu de vacances, sabíeu que. Una notícia d'última hora d'aquest matí, que Iván Espinosa de los Monteros abandona Vox. Per tant, Santiago Abascal haurà de reorganitzar el partit. Allò que me recordo que parlàvem la primera setmana de temporada d'estiu post-eleccions, que semblava que a Vox doncs, no hi havia conseqüències després d'una baixada també molt gran al 23J. Insisteixo, ampliarem aquesta informació d'aquí una estona, però ho diem, home molt fort del partit de Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, que abandona Vox. Compareixerà al migdia ell per donar més detalls. Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Ara de seguida repassarem aquest pla de mobilitat, els elements clau d'aquest pla de mobilitat, però abans... Pou, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Doncs molt bé, també, molt bé. Quina hora us hi poseu avui?
A les 7, una hora abans que comenci el partit, sí.
Sensacions de... Més a nivell... No futbolístic, eh? Més a nivell de personal, de... Clar, és el primer partit que narraràs amb el Barça com a local a Montjuïc. Com ho portes, això?
Doncs sí, a veure, el primer partit després de l'aturada d'estiu, a vegades és el Gamper, a vegades ha estat un partit ja oficial, depèn de les temporades, sempre és un partit especial, perquè fa moltes setmanes que no narres, perquè tens moltes ganes de tornar a començar, però és veritat que aquesta vegada és encara més especial, és absolutament diferent, no? Perquè doncs, com dius, serà la primera vegada que farem partits amb el Barça com a local des de l'estadi Olímpic Lluís Companys. I bé, tinc moltes ganes de veure com anirà tot plegat, no? Avui serà un dia d'estar molt pendents doncs els accessos, on s'han d'anar a recollir les acreditacions, quina és la posició de la cabina, es puja per aquí, es baixa per allà. Tant la Marta Ramon com la Laia Coll com el Xavi Cupido, doncs, i jo mateix haurem d'estar molt pendents de tot plegat, perquè diguéssim que el Camp Nou el teníem ja tan apamat, era tot tan automàtic i tan natural, que sense pensar ja sabies quin havia de ser el teu recorregut en cada moment, no? I aquesta vegada doncs canvia tot, però vaja, avui això ha de servir per fer-se una mica el lloc i l'espai, no? El Cupi, el tècnic del Barça Jugar RAC1, ja ha estat un parell de vegades a l'estadi per tenir doncs, controlat tot el tema tècnic, i per tant en aquest sentit estic tranquil perquè les dues vegades diguéssim que m'ha fet un informe bastant favorable.
Clar. Avui és dia d'ubicar-vos vosaltres i d'ubicar-se la gent. Perquè, clar, hi haurà molts aficionats del Barça que també pujaran per primer cop a Montjuïc. Et fa patir una mica, Pou, que l'ambient, ja no avui, que també, el que passa que el Gamper sempre té aquesta cosa diferent, que hi va molt turista i també va un públic més familiar que molts cops els partits durant l'any, perquè queden fora de l'abonament, etc. Però una miqueta que aquest ambient a Montjuïc pugui ser fred al llarg de la temporada...
A veure, jo crec que és un dels reptes de la temporada, sense cap mena de dubte. I que serà els propers 4 o 5 partits que jugui el Barça a casa, doncs serà un dels temes de conversa, sense cap mena de dubte, entre els socis i seguidors que pugin a Montjuïc. Però jo crec que hi haurà un moment que tots plegats haurem de fer un pensament i deixar de parlar de l'estadi, de la fredor, de quina llàstima, d'això no és el Camp Nou. Uh-huh. Ho dic perquè si no la temporada es pot fer molt llarga, eh?
Sí, sí, sí.
Vull dir, és evident que és una temporada diferent, és evident que és una temporada on els reptes habituals s'hi haurà d'afegir el fet que no et sentiràs tan local com si juguessis al Camp Nou, però aquesta temporada s'ha de tirar endavant perquè és fonamental pel club. I per tant, tant els jugadors com el cos tècnic, però també els socis i seguidors del Barça, hi haurà un moment que un cop ja ha fet tots els comentaris de que incòmode és Montjuïc, com és que no ens deixen accedir en vehicle privat, cada dia em canvien el seient, des d'aquí no es veu tan bé com al Camp Nou, hòstia, quin fred que fa. Un cop s'hagin fet tots aquests comentaris, jo crec que caldrà tirar endavant i intentar que l'estadi olímpic Lluís Companys efectivament sigui l'estadi del Barça durant una temporada i un tros de la següent, i que els jugadors tinguin la sensació que realment estan jugant a casa, perquè és que si no serà impossible.
Exacte, una temporada que, a més, vull dir, és que el Barça defensa el títol de campió de Lliga, que torna a jugar a la Champions, veurem si més enllà de la fase de grups, etc. Vull dir que és una temporada que, com tu deies, Pau, que és molt important pel club. Clar.
Sí, fent una mica de conya, saps allò que cada any... Escolta, fins quin dia de l'any es pot dir bon any, no?
Sí.
Després del cap d'any. Doncs una mica jo crec que el barcelonisme s'hauria de posar una data, de dir fins a quina data... hem de donar voltes a Montjuïc, el microclima, la incomoditat, és més petit, és un camp fred, etc. No? Hi haurà un moment que, diguéssim, que l'afició, l'entorn, haurà de dir prou i mirar endavant i dir aquest és l'estadi d'aquesta temporada, som-hi, i en la mesura que cada culer pugui, doncs que faci l'esforç de pujar a veure l'equip en directe i animar. Clar, aquí també hi ha un altre factor que serà interessant, que és a veure com juga el Barça, a veure com competeix el Barça, i jo crec que això també tindrà, evidentment, una influència directa en l'aforament, en la quantitat de gent que pugi i en l'actitud que tingui la gent un cop pugi a la muntanya de Montjuïc.
Sí, sí. De fet, abans hem fet el repàs dels altres gàmpers i això va molt lligat. És a dir, va molt lligat l'assistència al partit del gàmper amb si engresca més o menys l'equip i engresca més o menys la temporada. És veritat que hi ha anys que ens movem al 60 i llarg 70%, però hi ha d'altres anys que coincideixen amb aquelles temporades que l'afició està engrescada i que té ganes de futbol i que té ganes de Barça i que té de tot i vinga som-hi, que sí que s'arribaven als 90 i pico mil. Clar, avui el Camp Nou, segons ha pogut saber RAC1, les previsions del club són d'arribar com a molt a les 35.000 entrades venudes, per tant estaríem parlant d'un 70%, però bueno, és veritat que això també diu a poc que són algunes conclusions i algunes valoracions que s'hauran de fer avui al vespre quan l'equip del Barça juga a RAC1 estigui allà i segurament demà al matí. Aleix, tu ets soci del Barça, oi?
Jo soc soci del Barça i amb seient al Camp Nou.
Abonat al Camp Nou. Correcte. I amb seient a Montjuïc?
No.
Val.
Perquè he de dir que el moment en què vaig rebre les formes com s'havia de fer, ostres, a mi no em funcionava bé. És a dir, primer aquesta inseguretat de el seient anirà canviant, després el has d'avisar 6 dies abans, confirmar que aniràs al camp només per poder-hi anar. O sigui, ja no té massa gens lliure, ja, només per poder anar. Jo amb prou feina sé què faré demà. Llavors, a mi, això a una setmana vista, confirmar si aniré només per poder confirmar que tinc el meu seient, més enllà dels preus, més enllà de això, la incomoditat de ser on està... A mi se'm va fer complicat. Vull dir que llavors vaig decidir que ens donaríem aquest marge.
Sobre la comoditat d'arribar, sortir, etc. Ara farem un repàs amb el Pol Rodríguez, que ens ha preparat una mena de guia, consultori, amb els detalls clau del pla de mobilitat d'avui. Però sobre el que passi a la gespa, Pou, com veus la temporada?
Bé, ara mateix veure-la és complicat perquè encara s'han d'inscriure...
Clar, exacte, ara mateix 13 jugadors, no? Estem?
No? Vull dir que ara mateix és una mica complicat anticipar, perquè tu ara em dius, què, què et sembla la plantilla? Quina plantilla? La inscrita o la no inscrita?
clar.
No? Suposant que el Barça pugui inscriure tots els futbolistes com estava previst, doncs jo crec que el Barça té una plantilla per descomptat per aspirar al títol de Lliga i també per descomptat per fer una Champions com a mínim correcta. És veritat que Xavi continua insistint que li falten algunes peces, no? Jo crec que el lateral dret natural seria una peça molt, molt, molt important, i si amb la deu de Dembélé, tenint en compte com li agrada jugar a Xavi, potser també trobarà a faltar una mica de desequilibri per les bandes. Mm-hmm. Però tenint en compte com està el panorama des d'un punt de vista econòmic, jo m'ho prendria amb molta calma, perquè el primer que ha d'intentar fer el club és això, és inscriure jugadors que ja s'estan entrenant i que són del Barça, i tampoc falta tant, eh? Només vull recordar que Gundogan, per exemple, és un futbolista que ara mateix no està inscrit.
Mm-hmm. I que queda alliberat per una clàusula d'aquí a pocs dies, sí. També seria molt estrany que de cop Gundogan digués me'n vaig
el dia 12,
però, el dia 12
d'agost.
Però bueno, que estem en aquesta circumstància i que la Lliga comença aquest diumenge, partit contra el Getafe, sí. Diumenge a les 9.
Bonic debut.
Sí, sí. De Getafe, que sempre es, bueno, s'hi posa
super. Getafe de Bordalàs, sempre és un gust veure jugar els equips de Bordalàs. Sí.
I, Pau, per cert, una cosa, ja et deixo, que a més avui teniu molta feina preparant aquest Gamper amb tot l'equip del Barça Juga RAC1. Pregunta molt ràpida. Estàs, has pujat o no has pujat, o has baixat o no vas pujar mai, o directament tal, o sempre has estat amunt del carro de Neymar?
No, jo de Neymar no pujaré ni sota tortura. Vull dir, és un futbolista descomunal, però que per mi ara mateix seria una distorsió gegantina a un equip que, si ha tingut alguna cosa des que ha entrat Xavi a dirigir la plantilla, és que hi ha hagut ordre, que hi ha hagut responsabilitat, que hi ha hagut professionalitat, i és un futbolista que, si vingués, segur que marcaria la diferència en molts partits i en molts moments de la temporada, però no sé quin preu. Tenint en compte com va marxar, tenint en compte com va tractar el Barça en el seu moment, tenint en compte les seves actituds fora del camp, per mi seria un error enorme, perquè jo estic segur que si vingués vindria una mica com de dir, hòstia, us prometo que...
Hi ha una mica la cua entre les cames, eh?
No? Us prometo que potser al principi alguns estareu de cul, però que us faré canviar d'opinió. Però quan arribi l'aniversari de la germana, quan arribi... No, és, vull dir, jo crec que no. Jo crec que s'ha de mirar cap endavant. Uh-huh. I tenint en compte, sobretot, com va marxar del club i com el va tractar, jo no pujaré mai al carro del retorn de Neymar. Tot i que és boníssim, evidentment. Sí, això, sí. No cal ni dir-ho.
Això és indiscutible. Joan Maria Pou, us escoltem avui a tot l'equip del Barça Juga a RAC1 a partir de les 7 en directe a RAC1. Una abraçada i bona temporada.
Una abraçada, bon dia.
A veure, Pol, ho dèiem, fem una mica de guia per als aficionats del Barça que ens puguin estar escoltant ara i que puguin tenir algun dubte encara sobre com ho fan avui, perquè és el que dèiem, la muntanya queda completament clausurada, mm-hmm, per vehicles privats, etc. És a dir, si vas al camp, o bé estàs en la... Ara ens ho explicaràs més concretament, eh? O bé vas amb unes motos i és una moto i és el primer que arriba, el primer que aparca, o bé tens acreditació de vehicle privat, que no, perquè has de formar part de, pròpiament, de l'estructura del club, etc, etc, o bé bici, o bé caminant, que sobre això l'Enric Sierra ara fa hora micro, sí, comentava una cosa precisament sobre en bici a Montjuïc.
Sí, home, avui podíem pujar en bici en un homenatge a Bahamontes.
Sí, correcte.
Que era un gran escalador. En fi, m'agradarà veure amb aquests ullets que tinc quants ciclistes pujaran, quants milers de ciclistes pujaran a Montjuïc.
Clar, clar, clar.
Perquè dubto que siguin uns quants.
Ara repassem això, Pol, també tindrem en línia, ara aviat ja el saludarem, a l'Enric Cabezuelo, que és director de seguretat, va ser director de seguretat de l'Espanyol entre els anys 2000 i 2014. Per tant, va enganxar tota l'època en la que l'Espanyol jugava a Montjuïc. I li preguntarem una miqueta, d'alguna manera, de quin mal hem de morir. Pol, mm-hmm, llavors...
Les millors opcions, sí, per anar avui al camp són, bàsicament, amb transport públic. La millor opció és en transport públic fins a Plaça Espanya. Arribar amb metro seria la millor opció. També, ara ho comentava l'Enric Sierra, amb bicicleta o amb patinet no hi ha cap mena de restricció per pujar a la muntanya. Per tant, aquestes serien les tres opcions.
El patinet encara.
Sí,
no,
sí.
Qui va ell?
La bicicleta és una mica més cansat, correcte. Per tant, transport públic, arribant amb metro fins a Plaça Espanya o amb les línies d'autobús més properes a Montjuïc. I a partir d'aquí, les opcions serien anar a peu, és una opció, 10 minutets per les escales mecàniques fins a l'estadi. És veritat que no tothom pot anar a peu des de la plaça Espanya, per tant aquí el Barça ha habilitat uns autobusos llançadora des de plaça Espanya que sortiran cada 3-4 minuts, i això és important. Per pujar amb aquest autobús llançadora s'ha de mostrar l'abonament, l'entrada, perquè si no, no t'hi deixaran accedir. Això és una cosa que remarca el club.
Abans de pujar,
abans de pujar, per validar el teu tiquet, diguéssim, has de presentar l'abonament.
Cosa que sembla òbvia.
Això, no? Això és important dir-ho, perquè moltes persones poden pujar a l'autobús sense aquest abonament, ja comprar l'entrada a Montjuïc, esperant a comprar l'entrada a l'estadi, i trobar-se que, si vol anar amb autobús, no pot fer, i després ha d'anar caminant, o amb altres opcions.
Sobre els busos, llançadora, Pol, l'afició del Barça, moltes altres aficions del món també, però l'afició del Barça particularment, té certa tendència a apurar al llenci dels partits. És allò que veus, que estàs sonant l'himne i mires les grades i dius, com pot haver vingut tanta gent avui? Tan poca gent avui. I després, per art de màgia, s'acaba omplint el camp. Sí. La gent apura. Si jo vaig tard, per exemple, i el partit ja ha començat, o és a punt de començar, queda res, 30 segons, hi ha busos llançadora més enllà de l'hora de l'inici del partit?
És un servei ininterromput, és a dir, està previst dues hores abans del partit, dues hores i mitja abans, i s'habilitarà una hora i mitja després que acabi el partit. Vull dir que si des de Montjuïc tothom vol tornar a on tingui el cotxe aparcat, o simplement vull agafar el metro de plaça Espanya o els autobusos de plaça Espanya, que sàpiga que des de Montjuïc pot tornar amb bus llançadora fins a la plaça Espanya en el camí invers, diguéssim. Què passa? Si es vol venir en cotxe, perquè evidentment no tothom viu a Barcelona, molta gent ve de fora, i també quan s'anava al Camp Nou molta gent venia amb cotxe perquè doncs, més o menys es podia aparcar al voltant. Ara és una mica més complicat perquè els cotxes, el seu accés està totalment restringit des de 3 hores abans a la zona del perímetre de la muntanya. El club, en aquest sentit, proposa aparcar els diferents aparcaments públics i també facilitarà places al pàrquing de la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. Recordem que des d'allà hi ha aquest servei d'autobús llançadora. Això amb cotxe, servei restringit des de 3 hores abans. Amb moto, es pot arribar amb moto a prop de l'estadi? Sí, s'hi podrà accedir sense acreditació només fins a un aparcament habilitat a prop de l'estadi, però que, això sí, té una limitació de 3.500 places. Clar.
Per tant, el primer que arriba, el primer que passa.
És a dir, s'ha d'anar amb molta previsió. Veurem si això després s'amplia les capacitats, si s'habiliten més pàrquings, o començarem a veure quan comenci la Lliga. El primer partit és a casa d'aquí dues setmanes, el 20 d'agost contra el Càdiz, per tant, ho començarem a veure. També s'hi pot anar amb taxis. Hi ha una altra de les opcions, que s'hi podria anar amb taxi, no està limitat el servei de taxi fins a Montjuïc, que passa que és veritat que si es va molt apurat poden haver-hi algun embús, perquè si tothom decideix aquesta opció es poden trobar en molts embusos. Per tant, així com a resum, la millor opció del que hem vist, del pla que ha traçat el Barça, seria aquest transport públic arribant amb metro o amb bus fins a plaça Espanya, i a partir d'aquí l'opció d'anar caminant, o aquests autobusos llançadora que sortiran cada 3-4 minuts i que tenen servei ininterromput després i abans del partit.
I perdona, què m'has de dir dels cotxes acreditats?
També sí, poden anar els cotxes acreditats, que seria premsa, i doncs serien persones que estiguessin...
I hi ha un nombre d'acreditacions d'això?
No està estipulat, no està estipulat. Però entenc que sí, que deu haver-hi una limitació.
És aquella gent que el Barça, aquells mitjans que el Barça acredita pel partit,
no,
entenc que tenen assegurat.
Jo només parlo de mitjans.
Ja sé per on vas.
Sí.
Ja sé per on vas.
Crec que hi ha certes bufetades per intentar aconseguir una acreditació pel cotxe. Home, serà un bon dia per circular per Montjuïc, perquè si només passen els busos i els taxis i els pocs cotxes acreditats, Montjuïc desapareix el vehicle privat. Jo crec que faltarà poc, en poc temps el club canviarà algunes d'aquestes qüestions.
Clar, avui segurament serà un primer assaig.
Efectivament.
Demà seria molt interessant a veure si poguéssim parlar amb el Jordi Portabella. És el que ha traçat tot aquest pla de mobilitat del Barça, el director de l'àrea de sostenibilitat del club. Demà, a posteriori, per fer una primera valoració, seria molt interessant poder parlar amb el Jordi Portabella.
I per què crec això? Perquè, més enllà de que algunes coses s'hauran de canviar per facilitar l'arribada dels aficionats, jo crec que el Barça no aguantarà gaires portades o gaires fotografies amb l'estadi mig buit. Això serà insuportable. No només com a imatge, sinó també econòmicament. Amb la qual cosa necessitaran d'obrir una mica l'aixeta. Perquè, ara posaré un exemple molt recent. A Barcelona s'han produït concerts molt importants a nivell mundial. La Beyoncé va reunir 50.000 persones a l'Estadi Olímpic. Bruce Springsteen va reunir 50.000 més 50.000 en els seus concerts. Coldplay va reunir en 4 concerts consecutius 200.000 persones, i si podia arribar en cotxe. I la Guàrdia Urbana té la mà trencada d'organitzar-se, a organitzar la muntanya per facilitar l'accés en aquests grans esdeveniments, no? Per tant, home, està bé, que siguem ambiciosos i que diguem a veure si ho podem fer una mobilitat sostenible, tot el que vulguis, però, insisteixo, no aguantaran la pressió de tenir fotografies del camp mig buit i la conseqüència econòmica que això comporta.
Clar, de moment hi ha molts pocs abonaments demanats per part dels socis del club, no? Pol, ens hem de repassar amb les xifres avui al matí, en 16.000
i pocs. Sí, 16.000 llargs, una mica abans dels 17.000. Clar, és una previsió...